Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
És que no vaig poder anar, senyor Carbó, perquè no tinc temps d'anar a tot arreu i perquè faig molts viatges amunt i avall i tota la pesca.
Ha de saber prioritzar.
I divendres passat no vaig poder anar, vaig pensar, bueno, ja em passaran les informacions, ja tindrem una nota de premsa ben detallada que prepara el David de la Confederació.
Sí, però i tot. Ventura, ha de saber prioritzar vostè.
Però vagi vostè, que vostè
no,
també
jo,
és del
no
programa.
Puc, no puc.
Ah, vostè no pot.
No puc.
Però jo tampoc, ja li dic, home. No podem donar l'abast a tot. Escolti, el dissabte estava a Berga dirigint un concert, el dijous estava
girant assajant. Ui, tampoc vaig poder venir.
Tampoc, ja ho sé. L'altre, el diumenge, també en feinats. Escolti, no pot ser, eh? És que quan has de combinar la professionalitat, la professió amb la devoció, arriba un punt que no es dona l'abast. Però, escolti, van passar moltes coses a Figueres l'altre dia, eh? Però moltes, eh? Perquè es va saber, fixi's, ara només això, ja, després ja parlem dels premis i tot plegat, però... Quina és la capital de Sardana actualment, senyor Carbó?
Figueres.
Figueres, és la del 2017, que encara ho és, eh? I ben bé que ho és, eh? Però ja sabem quina serà la del 2018, perquè ja va sortir el nom i ja, bueno, ja fa molt de temps que ho sabem que Montblanc, oi? Seria,
exacte,
Montblanc, perfecte. Doncs ara ja sabem quina serà la del 2019, també.
Clar, exacte.
Quina serà?
Perpinyà.
Perpinyà. I dius, ja està, perquè això és el que s'havia de saber aquest dia, quina serà la del 2019. Doncs no, senyor, perquè ja se sap quina serà la del 2020, també.
Que és Sant Feliu de Guíxols.
Efectivament.
Fixi's. Mare de Déu, quina previsió!
És que és una cosa exagerada, però si la gràcia que tenia, jo recordo que quan fèiem les caravanes de la Sardana i hi havia la ciutat Pubilla, hi havia un parell de coses que eren allò que esperaves amb candeletes. Primera, saber què havia fet el missatge del Montsardanista, que sempre sortia, un any era en Josep Mirac, un altre any era escriptors, cantants, i tot, bueno, anaven sortint, jo recordo, em sembla que el Raimon el va fer un any, i clar, quan sortien aquests noms, en l'època que estic parlant, que eren els anys 70, principis del 80, que no era molt fàcil que passessin coses com la caravana, eh? Ja, mira, sembla que ja estiguem tornant a tot això.
És que l'Alina deia, vol dir que ara seria fàcil?
Doncs la gràcia era saber quina seria la propera ciutat Pubilla i qui havia fet el missatge al Montsardanista. I ara això de qui serà la ciutat Pubilla ho sabem fins al 2020, ja no té gràcia. Escolta, sap què sabem també?
Digui'm.
Que portem 398 programes i que d'aquí 15 dies en farem 400. Però per això...
Per internet. Perquè de programes en portem molts més.
Molts més. Però això hem de començar ja. Ja començaria aquesta nova edició del Festa Festa, la 398, com dèiem, de l'època internàutica, la 2187 de tota la història, i una edició que quedarà penjada al nostre web, www.festafesta.net, doncs el divendres, dia 10 de novembre de 2017, que per cert és un, està presidit pel Jordis, però aviat canviarem i posem una foto de tots ja, eh?
Home, vegi que no,
estem
al final,
esperant per no...
no
haver de tornar a canviar una altra vegada.
Sí, perquè clar, no.
Al final no hi cabrà,
no hi cabrà la gent, malauradament.
Malauradament, sembla que ens n'enfotem i no fa cap gràcia. L'altre dia estàvem sentint les entrevistes que han fet a les esposes, a les companyes del Jordis, i realment és que és una cosa. O sigui, pensar que estàs... És que és una bestiesa.
I hem de pensar...
No podem frivolitzar-ho en absolut.
Que amb tot el que tenim ara ja a les presons, quan gravem això, pot ser que això es grava dimecres a la nit, pot ser que demà, que serà dijous, per dir-ho d'alguna manera, en temps real, encara n'hi tinguem més. Esperem que
posin seny, esperem que ja... Mira, jo avui he dedicat la columna una mica d'aquesta història, ja ho veurà d'aquí un moment, però abans d'això, escolti, deixi'm parlar encara un moment del que va passar a Figueres, perquè van passar moltes coses. Entre les coses van donar els premis del Dia de la Sardana, per exemple.
Que van recaure en...
Home, hi ha les medalles. Jo sempre destaco, perquè hi ha molts i molts premis, jo vull destacar especialment les medalles, perquè hi ha la medalla del mèrit sardanista, que va ser pel Bartomeu Duran i Olària, que ja el sabíem, tot això ja ho sabíem de fa dies, eh? Però ara hi havia d'haver-hi l'acte d'entrega, no? Que ha estat president de Badalona Sardanista, vicepresident de la Unió de Colles Sardanistes durant 10 anys, president de la Federació Sardanista de Catalunya des del 1999 fins al 2012 i president de l'Obra Popular del 2008 al 2016. Home, aquest home amb tantes presidències havia de tenir una medalla o altra, eh? La medalla del mèrit musical per l'Antoni Masbou, el nebot del mestre Francesc Marrós, però bueno, que el presentem com a tal, però que es pot presentar evidentment ell com a primera primeríssima persona, un home amb uns mèrits musicals realment molt importants, musicals també com a lletrista, com, vaja, fundador, impulsor de la Copla Marina, vaja, el Sindicat de Músics de Girona, Musicat, li deu pràcticament tot, o sigui, el concepte d'haver creat aquesta institució. I després també la medalla al mèrit de la dansa per en Josep Vilà i Brasó, que s'ha dedicat tota la vida, primer com a les Bar Montserrat i després als Ballets de Catalunya, que allà jo me'l vaig trobar, senyor Garbó, perquè el senyor Vilar va ser mestre meu de dansa. Què dius?
Que, sí.
Més val que no ho digui ell, tampoc, no, perquè si vol mantenir la medalla...
No, i a veure, s'ha de dir que devia ser un paio excepcional, perquè amb molta paciència...
Aguantar-me a mi, s'havia de tenir molta paciència. Però escolta, jo no era pas dolent, ballant.
No.
Pregunti-li al senyor Vilar, que em va passar amb els grans abans d'hora,
Per veure si es va passar amb els grans i per veure si es jubilava abans, oi?
Pobre home,
i tant que es mereix la medalla. No, només per això ja es mereix, no una medalla, dues.
Després van haver-hi molts altres premis i jo destacaré, òbviament, el de la Copla Ciutat de Girona per l'espectacle de la Prudència Bertrana, perquè és el que vull destacar, i punto, ja està. Ja podem dir endavant, perquè n'hi ha molts més, però ja entenc que... En fi, què és això? Anem per la columna, senyor Garbó?
Anem per la columna.
A la columna que l'he titulat Impunitat i que la dedico al senyor Mas, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, escolti-la.
Festa, festa.
La columna.
No m'agrada abusar del columnisme polític. Crec que hi ha professionals molt preparats per exercir-lo. Però amb tot el que està passant aquests darrers dies i davant la passivitat d'alguns, tots desitgem i ens creiem prou capacitats per dir-hi la nostra. I aquí, al Festa Festa, disposo d'una finestra prou important per expressar-me en llibertat, si més no per ara, i no puc evitar utilitzar-la sense cap escrúpol, podríem dir que amb total impunitat. Perquè és precisament d'impunitat del que vull parlar. Per poder fer-nos una petita idea del que estem vivint, caldria citar fets concrets. Com que el vicepresident i diversos consellers del govern legítim català i activistes de la societat civil estan empresonats per les seves idees. Que una altra part del mateix govern, president inclòs, es troben exiliats a Bèlgica buscant una justícia justa. Quina paradoxa. Que la pràctica totalitat dels membres de la taula del Parlament de Catalunya estan amenaçats, en el moment d'escriure aquesta columna, de seguir el mateix camí per permetre debatre sobre la independència. Que més de 700 alcaldes estan sent investigats i citats a declarar per deixar votar a la gent. Que mestres es troben en la mateixa situació solament per educar com han fet sempre. Que s'han imposat multes multimilionàries pel fet d'organitzar un referèndum. Perquè encara que no es cansin de dir mentides i afirmin que els empresonats per les seves idees no són presos polítics, deu ser només Espanya això, que els exiliats són realment pròfugues que fugen de la justícia, que els parlamentaris que volien debatre infringien la llei, quina llei estranya és la que prohibeix parlar en un Parlament, que els alcaldes van ser instigadors i còmplices d'una votació antidemocràtica, oxímoron de llibre, que els mestres no educaven, sinó que adoctrinaven, creu el lladre que tots són com ell, o que els més de 2.000 ordinadors del 9N no estan a les escoles, sinó al menjador de casa de la consellera Rigau. Encara que diguin tot això mil vegades, no tindran raó, no ens aconseguiran convèncer, ni a nosaltres ni a un món que cada vegada els mira amb més atenció i amb més despreci. Diu la dita que no hi ha pitjor mentider que el que es creu les mentides que diu. Però no ens enganyem. Ells saben que diuen mentides. Ells pretenen enganyar amb mala fe i sense por a rebre cap represàlia. Saben que no els passarà res. Se saben impunes. Una vegada més he recorregut a la Viquipèdia, que, per cert, encara es pot llegir en català. Es veu que amb el 155 les comunicacions de la Conselleria d'Exteriors ja no es poden fer amb la nostra llengua. Cal fer-les amb la llengua de Cervantes. I els de la Wiki, a més de definir impunitat amb totes les seves excepcions, també afirmen que la impunitat és especialment comuna en països que manquen d'una tradició de l'imperi de la llei, pateixen corrupció política o tenen arrelats sistemes de mecenatge polític, o on el poder judicial és feble o les forces de seguretat estan protegides per jurisdiccions especials. Sona d'alguna cosa? Es veu que si els empresonats confessen estar penedits de pensar com pensen i li diuen al senyor Maza i se'ls creu, ell solet pot decidir aixecar la presó preventiva i en una hora poden estar tots al carrer. tot en mans d'un personatge manifestament parcial, per tant susceptible de prevaricar, i no oblidem, posat a dit pel PP i reprovat pel Parlament espanyol. Si això és la justícia espanyola, estem ben arreglats. I si jo trobo que s'ha dit poc, Joan Carbó, que tot depèn del caprici d'una persona. O sigui, que aquest home que ha estat...
reprovat.
Aprovat, però que a més a més l'han posat a dit. No, ja ho
reprovat.
Sé, que l'han posat a dit allà, els mateixos que l'han posat a dit el poden treure.
No ho sé.
Sí, tant que sí. Jo sí que ho he sentit comentar. O sigui, el podrien canviar, ara, sense cap classe de problema. I bueno, llavors demostrarien una voluntat, o en tot cas dir-li que faci una altra cosa del que està fent, que això sí que ho fan perquè, com que l'han posat ells, doncs és el que poden fer. I després que ell pugui decidir i tal, i que l'altre dia s'expressa d'aquella manera, és que clar, no estaven arrepentits aquesta gent.
Oh, això
no és, és que això no és una confessió, per l'amor de Déu, que vostè no és un capellà, tros de quòniam, collons. Bueno, en fi.
Només faltava que els hi preguntés, i quantes vegades, fill meu, quantes vegades, eh?
Exacte. Va, seguim endavant, senyor Carbó, que tenim moltes coses. Precisament, mireu, he programat una sardana. Avui tot n'hi ha de camins, ja ho veurà. Ja n'hi ha veient a l'entrellat. El primer per això ens ve donat perquè recordi el dia 4 a Berga, senyor, quin èxit, senyor Carbó, eh? Les dues coples, Berga Jove i Reus Jove, amb aquests retalls de coble, que precisament es podrà veure aquest dia 11 a Reus, al Teatre Fortuny, entrada gratuïta, i a més s'ha retrasat una hora, a les 10 de la nit, perquè puguin anar a Alemanya a les 5 de la tarda i arribar a temps del concert.
Ben
perquè
fet.
Estava programat a les 9, eh? Doncs farem això, anem a Alemanya, després anem cap a Reus a fer aquest concert amb la Berga Jove i la Reus Jove, aquests retalls de coble, homenatge a Josep Maria Bernat, un gran concert de dues coples que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit al Teatre Fortuny de Reus, entrada gratuïta, recordem-ho. I una de les sardanes que s'interpreten en aquest concert precisament és el Camí de nit, que és una sardana que va escriure en Josep Maria Serracant, dedicada al seu amic Josep Maria Bernat, i que escoltarem en versió de la Copla Mediterrània, un enregistrament que va fer l'any 2001 en aquest compadís que va gravar de sardanes de Joan Maria Serragant, que es titula Amors, Amics i Paisatges. Camí de nit té la motivació, es va escriure el 1977, i té la motivació de que en Joan Maria Bernat, el sastre, que li deien, treballava de nit.
Perquè era sastre.
Perquè era sastre. Bueno, els sastres també n'hi ha que treballen de dia.
Li deien el sastre, no? És que era sastre.
Perquè era sastre, no? Llavors en Joan Maria Bernat, en Joan Maria Serragant el visitava a les nits, quan doncs anava allà a les 12 de la nit, quan d'allò, i llavors posava una xerrada, 50.000 coses, i mentre un anava cosint i no sé què era, doncs l'altre anava xerrant i es passaven l'estona així. Llavors, quan tornava cap a Sabadell a les 3 de la matina de les 4, feia un camí de nit, que realment podeu escoltar i assaborir en forma de música amb aquesta interpretació de la Copla Mediterrània. Camí de nit de Josep Maria Serracant. Thank you. Camí de nit, una composició de Josep Maria Estarracan, escrita l'any 1977 i que hem escoltat en versió de la Cobla Mediterrània.
Festa, festa!
I arriba la sardana de l'any aquí al Festa Festa, perquè cada setmana en parlem i comentem els resultats. Nosaltres no posem les sardanes les que perden. Nosaltres només posem coses guanyadores.
Aquest és el meu moment.
Directament.
És el meu moment.
És el moment que fa vostè...
Hosta, el moment hostu.
Hostu.
Per escolti, tant, sardana de l'any 2017. Hem arribat a la setena eliminatòria.
I ara diu allò dels vots. Ha quedat bé, però cal que faci... Anava a dir una cosa que no vull...
Total de vots, 449. Vots sí. Nuls, 4. Fixi's, sí. Avui poquets, ja de nuls.
Sí.
Vots vàlids, 445.
I vots en blanc?
18.
Molt bé.
Sardana
ara,
número 1.
Ja pot dir com han anat els vots. Vinga, va.
Elegiaca.
Elegiaca.
Ah, no, elegiaca, exacte.
Ah, digueu bé.
D'Albert Fontelles ha obtingut 100 vots.
Mira,
eh?
Està bé, l'Albert.
La número 2 es diu Tisores i rialles, de l'Alfred Abad, ha obtingut 251 vots.
Ai!
No, ja està millor que l'1.
Sí, per això que em sembla que si suma tots els vots aquests ja no n'hi queden gaires.
Però deixa un moment de sorpresa, home. Va, llavors, a la 3, trentena i amunt d'Enric Urtí ha obtingut 76 vots. Per tant,
ui,
passa a les semifinals la sardana número 2, Tisores i rialles, de l'Alfred Abad.
Quina sorpresa, eh?
Per què?
Home, perquè normalment l'Enric Urtí és un compositor que és votat a la sardana de l'any. Que hagi quedat en tercer lloc és sorprenent. I que hi hagi hagut tanta diferència de vots amb el primer, 251-76... Mira, l'Albert Fontelles em sembla que és com una òpera prima, em sembla que no ha fet gaires, s'ha col·locat per aquí al mig, eh? I està molt i molt bé, però...
És probable, perquè encara es rebusca molt amb els noms.
Què vol dir rebusca? La Gia, que és un nom perfectament normal. Res, vostè que no sap veure que hi ha un accent aquí.
Un ha de mirar l'accent, home. Un compositor veterà que n'ha fet molts.
Miri...
És sardana número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Les numera.
Miri l'accent i no rondini, home.
Les numera i s'ha acabat.
Tisores i rialles. Aquesta és la setena semifinalista de la sardana de l'any 2017. Tisores i rialles, la setena semifinalista de la sardana l'any 2017 d'Alfred Abad, que hem escoltat en versió de la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ara arriba la crònica castellera.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, Jesús, hola, companys del Festa Festa. Us saludem des del Baròmetre Casteller, l'eina que recull les novetats i l'estat de la temporada castellera en curs. Aquesta setmana, amb novetats farcides en el que va ser la jornada de Tots Sants i també pròpiament el passat cap de setmana. D'entrada, apuntem dues estrenes del dia 1 de novembre amb el Pilar de 8 coronat dels Capgrossos de Mataró i el Pilar de 7 també carregat dels Boninots de Sants. Ja el passat cap de setmana, en els 8 pisos, va entrar el 5 de 8 i el Pilar de 6 dels Segals d'Osona, el 3 de 8 dels Quirallongues de Manresa també. I entre els 7 pisos tenim les estrenes del 7 de 7 de la Colla Bordeus d'Esparreguera, el 4 de 7 amb l'Agulla dels Carallots de Sant Vicenç, el 4 de 7 amb l'Agulla coronat dels d'Altafulla i dues novetats dels castellers de Castellà del Vallès, el 3 de 7 carregat, el primer castell de 7 dels Capgirats i també el Pilar de 5 que han carregat aquesta colla. En els 6 pisos hi trobem el 2 de 6 dels Potablava del Prat del Llobregat, també el 2 de 6 ara descarregat i el 4 de 6 dels de Rubí, el 5 de 6 de Tres Colles, la Jove de l'Hospitalet, Manyacs de Parets i Xiquets del Cuber i el Pilar de 5 dels Encantats de Begues. Algunes d'aquestes novetats són del dia 1 de novembre i d'altres del passat cap de setmana. Podeu repassar les 16 noves entrades al Baròmetre Casteller i l'estat sencer de la temporada a punt d'acabar a l'app i al web del baròmetrecasteller.cat.
Moltes gràcies, Carles. La setmana que ve més informació castellera aquí al Festa Festa. Senyor Carbó, què toca ara? Què toca ara?
Home, ara toca anar cap a Vallromanes perquè allà ens està esperant el Víctor Pàmies amb les seves dites i refranys.
Feina començada és mitja acabada. Això ens va bé aquí a la meitat del programa, si diem això. És com sí. Si diguéssim, ja portem començat el programa, ja l'hem mitja acabat, però encara no l'hem acabat del tot. No?
Sí.
A veure com ens ho explica el Víctor.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Feina començada és mitja acabada. De vegades, la immensitat d'una empresa ens fa defugir la responsabilitat d'iniciar-la, perquè en perspectiva i sense haver començat cap tasca, ens sembla inabastable. En aquests casos, per no morir de vertigen, es recomana anar pas a pas, trobar un fil per anar descapdallant la troca. I així, a poc, solucionant els problemes per etapes, quan es presenten, anirem avançant amb pas ferm cap a la consecució de l'objectiu final. Per tant, només ens cal recomanar paciència, persistència i tenacitat. Feina començada és mitja acabada.
I després d'en Víctor Pàmies ens arriba un altre col·laborador doncs que també... En Víctor Pàmies ve cada setmana. Però Fra Valentí Serra Manresa ve doncs,
un cop al mes.
Un cop al mes, més o menys, una cosa així. I ens parla del seu hortet, dels remeis de l'ermità, una miqueta, no? Que avui parla de Vallaners.
Dels brots.
Ves que no hagi pensat ell de parlar-nos avui d'això, com que hi ha el concert aquest a Reus, que es fa aquest dissabte, sap, el dia 11, d'això dels retalls de copla, diu, mira, parlem de Vallanes, i parlem de Reus, parlem de Vallanes, no? Per exemple, dic jo, no? Perquè hi ha les turques, també.
Sí.
Oh, no, però no és el mateix. Siurana,
ha, no és el mateix, ja li dic jo.
Les Vallanes,
la Vallana turca ja és bona.
Però la de però Reus és la de Reus, home, el Baix Camp, el Baix Camp, el Baix Camp.
En canvi, la Vallana de Reus...
Què diu? Els brots de Vallaner són molt remeiers.
Festa, festa.
Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
Pau i bé. Déu us guardi. Avui us vull parlar de l'avellaner. L'avellaner és un arbre que brota molt primerencament. Fa uns penjolls anomenats popularment el moc dels avellaners. I aquests penjolls, per poder-los usar eficaçment com a remei, per provocar la suor i l'eliminació de les toxines en els estats gripals, els hem de collir en temps hivernal, quan encara són plens de pol·len. Pel que fa a l'escorça de l'avellaner, aquesta és astringent i se solia usar per aturar les diarrees. Els antics frares ens van oferir aquesta bella i acurada descripció de l'avellaner. Escriviren, un arbre que treu l'arrel de l'arrel vàries rames rectes i flexibles, que fa les fulles grans, rodones i amb figures de cor, flors poc vistoses, el fruit rodó de mitja polzada i amb la molsa blanca, oliosa i de gust molt agradable. També, fa alguns anys, el metge imperial i pontifici Andrés de Laguna, que va morir l'any 1560, i a propòsit de les virtuts remeieres de l'avellana va escriure que són danyoses, aunque majades i bebides con agua miel sanan la tos antigua, i tostades i comides con un poco de pimienta maduran los catarros, i quemades con todas sus cáscaras i majades con grasa de oso aplicades hacen renacer los cabellos. Hi ha una mena d'avellaners que són bords i se solen plantar a guisa de tanca a la vora dels camins. Aquesta variant borda fa poques avellanes, però aquestes són grosses, amb una closca dura. I amb la bullidura de la closca d'aquesta avellana borda, quan encara és verda, s'obté un potent diurètic, que és molt apreciat en la medicina rural. Els hortolans conventuals, i a propòsit del conreu de l'avellaner, van escriure que és un arbre que requiere un clima templado, un terreno substancioso, ligero y fresco, siéndole por lo regular los arcillosos muy fatales, pues atendiendo que sus raíces son muy flexibles, al encontrar resistencia en el terreno se doblan, no pudiendo por ello desarrollarse. El arado es uno de los mayores enemigos del avellano, ya que extiende sus raíces muy superficialmente. Y de la fusta de l'avellaner, atesa la seva elasticitat, fou molt apreciada pels boters i pels cistellers. Les avellanes solen assolir la seva maduresa a darrers d'agost, o bé a primers de setembre, segons aquella dita popular, per Santa Magdalena, l'avellana ja és plena. I són una fruita seca, oliosa i de bon nutriment, però no són gaire recomanables als ancians ni a les persones amb la pressió arterial elevada, i tampoc se'n pot menjar de manera abusiva. Recordem, finalment, que els brots de l'avellaner són molt remeiers. Moltes gràcies per l'atenció prestada.
I veu, jo sap què ha passat, que després de dir, doncs, com que Fra Valentista de Barreres parlava de avellaners, jo he pensat, mira, podríem posar aquella cançó dels Pets que es diu Menja Avellanes, la coneix vostè, que és aquella molt antiga i és de l'època pretèrita.
No, no,
però que està molt bé perquè diu que t'has d'alimentar bé les avellanes. Tenen
ells diuen que són de Constantí.
De Constantí, aquelles són de Constantí. Les avellanes aquelles són les de Constantí, que ja li he dit jo ara. Però al final m'he decidit per una altra banda, perquè he pensat, mira, sap què? Anem a posar una cosa que vagi de camins, perquè avui tornava de camins. Em recorda que hem quedat que tornava de camins avui? I quina cançó hi ha que es digui Camins i que vostè conegui
una
que, Camins?
Una de les cançons que a mi m'agraden molt, que a més és una del sopa de cabra.
Era la que obria el treball discogràfic que van fer l'any 2001, Plou i fa sol, i que, doncs, a més hem buscat la versió d'aquest disc, eh? O sigui, la que posem en el programa és la versió d'aquest disc, però el YouTube de la setmana serà precisament una versió molt especial en la que van comptar amb la col·laboració inestimable del guitarrista Puigdemont.
Del nostre president.
Del nostre president, exacte. Vull dir que...
Hi ha gent que agafa urticària quan li dius el nostre president.
Sí.
Surten unes butllafes. Sí, oh.
Ex-president. No. El nostre president, perquè a més és així.
És així.
Perquè, o sigui, és el president Montilla encara, i és el president Maragall, i és el president, tots els presidents que han estat presidents. Doncs molt bé, doncs jo li convido que escoltem aquests Camins de Sopa de Cabra, que són genials, una cançó preciosa. I a més que vegi el vídeo, perquè no deixa de ser curiós que el raonament que li fa, doncs, el solista de Sopa de Cabra, en Quintana, en Puigdemont, i venint d'en Quintana, el fill d'un guàrdia civil, doncs la cosa no deixa de tenir encara més conya. Vull dir que realment el YouTube de la setmana d'aquesta setmana us el recomanem de bo, però la música és aquesta, Camins, de Sopa de Cabra.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Per les parets de la mort, sobre la pell.
Camins, aquesta cançó de Sopa de Cabra, una de les més conegudes de la seva producció i que també la podreu veure en el YouTube de la setmana, acompanyats amb la guitarra del nostre president Puigdemont. Ara continuem. Continuem amb notícies escollides. Hem de parlar de mobilitzacions perquè també la cultura popular s'està mobilitzant i de quina manera, senyor Garbó, constantment hem de començar parlant, per exemple, podem fer-ho d'aquests Músics per la Llibertat, d'aquesta iniciativa que va tenir la primera cristal·lització, podríem dir, el passat 28 de setembre a la plaça de la Catedral, on van sonar més de 3.000 músics i cantaires i que ara volen superar els 10.000. Encara no hi ha data concreta, però ja han obert una web i una adreça electrònica que linkarem, òbviament, en el nostre programa, i allà doncs la gent es podrà manifestar davant la repressió i l'autoritarisme de l'estat espanyol. Us animem a respondre fent-nos sentir a través dels valors que ens representen la democràcia i la llibertat. Què millor que la música per representar la nostra determinació pacífica? Doncs ja està, s'ha d'omplir un formulari, la gent s'inscriu i diu: fem de la pau la nostra música, fem de la música un himne de llibertat.
I una altra iniciativa que també linkarem i posarem tots els enllaços aguts i parades és la que porta per nom Ballem per ser lliures. Aquesta iniciativa que ha saltat a les xarxes aquesta setmana, a part del món de la dansa i en especial de la dansa d'arrel, doncs que s'han sentit cridats a manifestar el seu desacord i a comprometre's a lluitar per la restitució dels drets fonamentals de la societat i del nostre poble. Ballem per ser lliures aplega a una munió d'esbars, a una munió de gent que balla i que, a part d'un manifest que també el podreu trobar en el nostre web, d'alguna manera el linkarem, també els podeu trobar a les xarxes, concretament a Facebook, els podreu trobar si en el buscador de Facebook busqueu Ballem per ser lliures, a Twitter, si poseu Ballem per ser lliures però amb una X i una S al mig, no, perquè si no n'hi cap, i a Instagram Ballem per ser lliures també trobaríeu aquesta adreça de tot, i si voleu posar-vos en contacte amb aquesta iniciativa també ho podeu fer a ballemperserlliures@gmail.com. Us recomano molt que feu la lectura del manifest que porta per títol, doncs, Ballem per ser lliures, dels grups de l'art, per la claredat i la contundència de les declaracions i les demandes que fa. De veritat, llegiu el Ballem per ser lliures.
Val molt la pena que tots ens hi posem i que tots hi col·laborem. També ens han fet arribar informació de les seves activitats. Fixi's que en fan moltes de coses, Els amics de... No les direm totes perquè ens farem un embolic ara, però la gent dels jocs, la gent de l'anònima de jocs, que escolti que el 14 de novembre estan al club de joc de la llibreria Santos Ochoa, que el 19 de novembre fan festa del joc en català al Passeig Lluís Companys, obert a tots els públics i, a més, gratuïtament. A la plaça de Can Fabra de Sant Andreu el 26 de novembre i el 25 de 10 a 2 i de 4 a 8 fan el Festival Dau de Barcelona. Sí. Hi ha moltes activitats. També intentarem posar en la nostra web alguna manera que pugueu... La Fira del Joc de Berga, que la fan el 6 de desembre, per exemple, no? O el miniclub de joc a la llibreria La Font de Mimir a Barcelona, al carrer Costa i Cuixart 5, el dissabte dia 2 de desembre. Moltes activitats dels nostres amics de l'Anònima de Jocs que sempre col·laboren amb nosaltres i que nosaltres estem molt contents que així sigui. I ja està, em sembla, senyor Garbó, miri, podríem esmentar encara molt ràpidament la 15a Diada Salinista, això serà el diumenge que ve, dia 19, que tindrà lloc a Rubí, amb activitats matí i tarda, i també aquesta Diada del Soci Voltregranès, Voltreganès, ja ho he dit bé, a Sant Hipòlit de Voltregà, el proper diumenge, també dia 19, a 4:45 de la tarda al Pavelló Municipal amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Ara arriben les habaneres, o si menys no, una, els Cants de Taverna.
Festa, festa.
Cants de Taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
Avui us volem proposar d'escoltar un tema de Josep Andújar C., el cantautor de Sant Feliu de Guíxols amb una llarguíssima i bona trajectòria. Un bon amic seu, el Llorenç, amb el grup Son de l'Havana, en el seu darrer compacte li han posat diverses composicions, com per exemple Pell de Cafè, que dona títol en aquest compacte. Avui, però, presentem una nova cançó, preciosa, El teu nom i l'onada. Son de l'Havana, Josep Andújar.
Poso el teu nom a una onada que sempre em ve a visitar. Quan surto de matinada a la coberta a somiar, poso el teu nom a una onada que sempre es deixa abraçar. Quan la pentino amb la xarxa i la puc acaronar. Poso el teu nom a la lluna que juga amb l'escuma quan va brumejar. Poso el teu nom a una estrella que fa de parella un planeta llunyà. Ella m'acosta el teu riure i les ganes de viure quan no puc tornar. I tenir-te entre els meus braços cosint els pedaços del meu cor trencat. Ella que es fon quan m'avisa que el fon es divisa la llum del meu far. Poso el teu nom a l'albada quan es troben cel i mar, quan les sirenes retornen de paradisos llunyans. Poso el teu nom a la brisa que em besa amb un dolç petó, perseguit per les gavines i pels núvols de cotó. Poso el teu nom als meus somnis perquè quan t'adormis se't facin costar. Poso el teu nom a la vida que es queda dormida quan estic cansat. Quan sentis una havanera, vés a l'escullera que ja hauré tornat. Et portaré flors marines, petons sense espines i poemes salats. Tots els colors del capvespre ja ens dona tempesta i us enamorats. I l'esquitx d'aquella onada que tinc amagada sota un temporal.
La incorporació de nous temes en el món de l'havanera, escoltant Son de l'Havana, un grup ex-pirates que han incorporat un magnífic guitarrista com és en Llorença Fernández. Hem escoltat de ser el teu nom i la onada.
Gràcies, Xico. Tindrem més havaneres, òbviament, abans d'acabar l'any aquí al Festa Festa, però ara ens anem cap a una altra banda perquè tenim un Fons Amades, que és el penúltim també de l'any. En tindrem un altre encara el mes que ve. I el Fons Amades que ens porta habitualment el nostre benvolgut Toni Serés des de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional i Associacionisme Cultural.
Bueno, si vols més llarga, ja ho diu. Això ja ho diu a la secció.
Ja ho diu a la secció, ja ho diu ell, ja ho diu ell. Ja, no ens emboliquem amb aquestes coses. Doncs ens porta un altre Fons Amades que avui ens parla, fixi's, quines coses, eh? La mida del peu de la Mare de Déu.
Clar, és que no sabem si és un 35 o un 37. Un
30, i això vol dir que es pot saber? Això es pot arribar a saber?
Escolti, escolti.
Fes ta festa.
Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
En els volums 4 i 5è de l'obra del costumari català, Joan Amades reprodueix respectivament dues imatges de la mida de la sabata de la Mare de Déu. Concretament, en la pàgina 843 del quart llibre, hi ha estampada la relíquia del santuari de la Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes i, en la pàgina 157 del cinquè tom, hi han impresos l'envers i el revers del peu de la Mare de Déu de Roca Prevera de Sant Feliu de Torelló. De relíquies de peus, en les calaixeres del Fons Amades de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, se'n conserven, però, un total de 4 exemplars, catalogats amb els topogràfics FRE 893, 894, 1157 i EST 450, que suposadament difonen la veritable sabata de la Mare de Déu, la qual és venerada fins i tot en diferents indrets més enllà del país. Pel que fa al possible origen i atributs de la mida, en l'interior de la plantilla de la Mare de Déu de Bellpuig hi ha la següent inscripció on diu que és venerada amb gran devoció en un convent de Loreto, al Regne d'Itàlia, ciutat en què es conserva la seva santíssima casa portada miraculosament per mà dels àngels de Jerusalem. El Sant Pare Joan XXII va concedir 300 anys d'indulgències a qui besi tres vegades aquesta mida i digui tres Ave Maries, indulgències que foren confirmades per el Sant Pare Clement VIII, l'any del nostre redempció de 1603. Com que aquestes indulgències no tenen prescripció de nombre, poden guanyar-les totes les vegades que vulguin al dia els devots de la Santíssima Verge Maria i es poden també aplicar per les ànimes del purgatori. Per a major glòria de reina del cel i la terra, és permès treure d'aquesta mida d'altres dessemblants, les quals gaudiran de les mateixes indulgències. Aquesta festivitat es celebra a Itàlia el 10 de desembre. En relació al gravat de Roca Prevere, en una part del revers, el text es posa que a tota deprecació a Nostra Senyora de Roca Prevere se guanyen 40 dies d'indulgència concedits per l'il·lustríssim Don Pere Martínez de Sant Martín, bisbe de Barcelona. Ara bé, la força d'aquest peu que Amades edita i comenta en el costumari i del qual, per cert, en les calaixeres del fons no se'n conserva cap exemplar, rau en el disseny, ja que s'hi reprodueix també una serp, el dimoni, que resulta esclafada gràcies a la simbòlica petjada del peu de la Mare de Déu. Dit això, no ha de sorprendre que precisament el folclorista comenti en el volum 5è que, invocada per al mal de peus, al santuari venien una estampa que figurava al peu de la imatge. Els fidels i romeus la querien per guarir-se, car hom creia que portar-la plana al fons del calçat guardava de tota mena de dolor de peus i de cansament. Els grans corredors i caminadors incansables, els lleugers i enderencs, hom creia que devien llur resistència en aquest sentit a la possessió d'un peu de la Mare de Déu, de més virtut que els altres, el qual mai no deixaven de portar dins de la sola del calçat. Respecte a les altres estampes més tosques de realització que es custodien al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tret de la vinculada al Santuari de Bellpuig, comentar que s'hi reprodueixen texts semblants, però en llengua castellana. Així com a tall de curiositat col·lectiva, explicar que, si fem cas de les proporcions de les plantilles, aquestes d'uns 17 per 6 centímetres vendrien a significar un peu més de nena petitona que no pas una altra cosa.
Festa, festa!
I una vegada més ja hem arribat al final d'aquesta horeta de ràdio que es diu Festa Festa, aquesta horeta dedicada a la cultura popular i tradicional de casa nostra i d'arreu del món. Nosaltres som una gent molt oberta, també. També ens agrada internacionalitzar el programa, eh? A vegades parlem de coses de fora, també, no?
I tant. Va,
què dius, senyor? On t'està?
Ara estava badallant ja.
Jo. Ja ho veig. Que no
m'ha agafat un badall d'aquests absurds tontos.
Avui és el programa 398 de l'època internàutica.
Que no són pocs.
Ja no són pocs. El 2187 de tota la història i quedarà penjat
són
a la web.
Més.
Són més, sí. www.festafesta.net el divendres 10 de novembre de 2017. Això és el que passarà, però si ha passat és perquè hi ha hagut molta gent que hi ha treballat, com per exemple el Víctor Pàmies.
Fra Valentí Serra de Manresa.
El Francesc Sánchez Carcassés.
El Carles Esteve.
El Ramon Vinyals.
Antoni Serés.
L'Ester Estela.
La Marta Ibáñez.
El Joan Serra.
El Josep Maria Dell.
La Amadeu Carbó.
I el Jesús Ventura.
Tots plegats tornem a ser aquí una altra vegada per fer el 399 i, si Déu vol, el 400. I, a més a més, acompanyant altres col·laboradors que vindran un dia i se n'aniran, i aquestes coses que fem nosaltres, que col·labora molta gent puntualment. Ara us deixem amb una altra sardana que parla de camins. És una sardana que en Jordi Molina va escriure l'any 1989. És una sardana que va dedicar a l'aplec d'Arenys de Mar i que porta per títol Per un mateix camí. Dit això, ens oblidarem de les motivacions d'en Jordi Molina, direm que la va enregistrar en els Molins el 1994 i farem servir aquest títol, Per un mateix camí, per desitjar que, malgrat que no haguem estat capaços en aquest país... Hi ha una frase que em va agradar molt, senyor Carbó, que he trobat a Twitter, que deia: companys de cel·la, però no de llista.
Sí, del Vicenç Bartal.
És una frase realment que colpeja una miqueta. De tota manera, tampoc no... És igual, més val que diguem... Si ara sortís tot tal com va sortir l'altra vegada, diguéssim, també tindria molta gràcia de dir, bueno, si tornem a estar al mateix lloc, el que passa que què no ens heu deixat fer res, no? Vull dir que també estaria molt bé, però jo penso que sortirà més i tot. Vinga, doncs, per un mateix camí, senyor Carbó, tots pel mateix camí, encara que amb llistes diferents, però tots pel mateix camí, a que sí?
I recordem, els homes i les dones que estan dormint a les presons per motius polítics, els volem a casa.
A casa, a casa. Adéu.
Adéu. Thank you.
Thank you.